Ràdio Tiana, les notícies.
Tiana celebrarà per primera vegada el Dia Mundial del Circ. La localitat té un vincle històric important amb aquest art. S'ha sumat a la iniciativa que fa 2 anys ha començat a Catalunya. Desapareixen les setrilleres reutilitzables dels restaurants de Tiana. És conseqüència de la nova normativa aprovada pel Consell de Ministres. Entre els hotelers del municipi hi ha diversitat d'opinions. L'atleta tianenca Sílvia Cortés participa als Mundials d'Indoor de Budapest. La veterana participarà a la prova de 60 de 200 metres i a la cursa de relleus. Avui, al final de l'informatiu, entrevistem el coordinador del bàsquet Tiana, Josep Maria Guzmán. Amb ell valorarem la temporada de tots els equips del club. Tiana celebrarà per primera vegada el Dia Mundial del Circ. Es tracta d'una celebració molt recent a tot el món. L'any 2008, l'Associació Europea del Circ va establir el 19 d'abril com el Dia Mundial d'aquest art. Catalunya és el segon any que hi participa i ho farà en més de 20 municipis. Es faran activitats arreu del país entre el 20 de març i el 19 d'abril. Tiana s'hi ha sumat i ho celebrarà aquest diumenge 23 de març. Ho ha explicat la regidora de Cultura, Núria Blasco.
Nosaltres també volíem participar en aquest dia perquè Tiana té una llarga tradició de circ. Tiana ja des de sempre més hem tingut l'1-2-3 Pallasso, i abans de l'1-2-3 el que deia la Festa Major, ara aquest any farà 20 anys que s'ha fet un taller de circ, tenim molta tradició i hi ha un vincle molt, molt important i molt especial.
Blasco ha destacat també artistes locals molt vinculats al món del circ, com Joan Armengol, un dels personatges vinculats a aquest art que ha participat en l'organització d'aquesta diada a Tiana, ha estat Marcel Aguilar. De fet, ell mateix amb la seva companyia Herrerita ensenyarà a fer circ als tianencs i tianenques a través del taller Circ a les Golfes. Aguilar valora molt positivament que el seu municipi hagi incorporat aquesta data entre els seus esdeveniments culturals.
Circ és una cosa que costa. En les programacions queda molt residual en programacions de Festa Major i la resta de l'any és una cosa com que no existeix, no? El que sigui una finestra perquè la gent ho conegui i ho valori, doncs és una cosa positiva.
Aguilar, però, veu negatiu que Tiana hagi deixat de celebrar des de fa un any el festival 1-2-3 Pallasso. El circense creu que de moment aquesta nova diada podria servir per tapar aquest buit.
No és un substitut ni pretén ser-ho, eh? Un festival és una cosa molt sèria i molt més gran. Això és un efemèride, no? Cada dia de l'any sabem que hi ha el Dia Mundial de no sé què. I com bé diu el Tortell Poltron aquest any a la seva declaració que ha fet el manifest del Dia Mundial del Circ, malament anem si hem de fer un Dia Mundial de qualsevol cosa, perquè vol dir que no gaudeix d'una bona salut.
Els qui vulguin gaudir d'aquesta celebració podran fer-ho al matí i a la tarda. A les 11 del matí hi haurà el taller de circ a la plaça de la Vila i a la tarda l'espectacle Soc un Pallasso a la sala Albéniz. Aquests actes començaran amb la lectura del manifest dedicat al circ, que enguany l'ha escrit per a tots els pobles de Catalunya que ho celebren el conegut pallasso Tortell Poltrona.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
Els restaurants de Tiana ja s'han desfet de les setrilleres. El Reial Decret que va aprovar el Consell de Ministres a finals de 2013 prohibeix reomplir aquests recipients en bars i restaurants. És una notícia d'Àlex Ramis.
Les tradicionals setrilleres reutilitzables han desaparegut dels restaurants de Tiana des de l'1 de març, un fenomen que s'ha produït com a conseqüència de la normativa que va aprovar el Consell de Ministres el passat mes de novembre. Una llei que només permet l'ús a les taules dels restaurants d'envasos d'oli correctament etiquetats i que no es puguin reomplir. El canvi de regulació ha estat rebut de maneres molt diferents pels restauradors de Tiana. D'una banda, hi ha aquells que s'oposen a aquesta mesura. Ivan Aliaga, propietari de la taula de la Paquita, assegura que la llei arriba en el pitjor moment i que, a més, no acaba de trobar-li el sentit perquè no porta cap benefici especial pel consumidor. De fet, segons ell, implica costos innecessaris pel negoci. Escoltem-lo.
Que això s'haurien de fer més endavant, quan el consum hi hagi més, saps? Estigui més estabilitzat. Quan... Ara és com una tocada de nassos. Al final surt més car comprar 12 ampolles de 250, per exemple, que no reomplir la mateixa setrillera amb oli d'oliva que puguis comprar a granel.
Per l'Ivan, el factor econòmic és primordial a l'hora de valorar les conseqüències negatives d'aquesta llei. Una opinió que comparteix l'Ester Xicres, responsable de Can Roca.
Senzillament jo crec que és una tonteria perquè controlar l'oli que hi ha al menjador per amanir les amanides i el pa, i no controlen l'oli que s'utilitza a les cuines. El preu de l'oli encareix perquè s'ha de pagar l'ampolla.
Però no tothom està d'acord amb aquesta premissa. Jaume Parodi, responsable del restaurant L'Avi Mingú, considera que la qualitat prima davant de tot i que en aquest sentit els olis verges de les ampolles d'un sol ús no són comparables amb els olis refinats que utilitzen alguns locals per reomplir les seves setrilleres. Per ell, que hi hagi un control és molt positiu. De fet, al seu local, el Jaume ja utilitzava aquests envasos molts anys abans de l'aprovació de la llei i recomana als membres del sector que no s'oposin a la nova regulació i la vegin com una oportunitat de fer el canvi. Així ens ho explica.
No ens afectarà en absolut perquè fa 20 anys que ho estem fent i és una normativa que ja havia tingut que sortir abans per mi, perquè per mi han trigat massa, perquè ja és el que dic, o nosaltres anem massa endavant o ells massa enrere. M'entens? Vull dir que per mi és una gran notícia, no només pels clients i consumidors, sinó pels restauradors que a la llarga veuran que el client això ho aprecia molt, m'entens? I serà un plus pel seu negoci.
Però, segons l'Ester, l'oli que s'utilitzi per reomplir les setrilleres és independent del tipus d'envàs, i per tant, el fet que siguin reutilitzables no té per què afectar la qualitat. En el cas de Can Roca, el canvi d'envàs no ha suposat un canvi de contingut, ja que la qualitat de l'oli ja era bona abans que s'apliqués la nova llei.
Jo la qualitat continuo tenint la mateixa, tant amb les setrilleres com amb el que tinc ara. O sigui, és el mateix oli. El que passa que abans el comprava amb garrafes de 5 litres, que és el que faig servir per la cuina, i ara tinc que tindre les ampolletes de vidre que no són rellenables pel menjador. Però l'oli és de la mateixa qualitat.
Les opinions al voltant de la normativa són molt diverses, però fins i tot hi ha locals que desconeixen la nova llei o que ignoren des de quan s'ha començat a aplicar. La confusió es deu a que, en un principi, el canvi es va anunciar per finals de gener. Tot i així, al final se'ls va donar als restaurants un marge més ampli per exhaurir existències. Aquest desconeixement ha provocat que l'Ajuntament de Badalona hagi llançat al març una campanya per informar i assessorar els establiments del municipi sobre la nova normativa, un projecte que els serveix també per assegurar-se que la regulació es compleix adequadament.
Els Mossos d'Esquadra desmantellen diferents punts de venda i producció de droga al Maresme i al Barcelonès Nord. Aquesta setmana han detingut 5 persones a Sant Adrià del Besòs i una a Vilassar de Mar. Es tracta de dues operacions diferents. Al municipi del Barcelonès, els Mossos han descobert un punt de venda de droga. Als domicilis hi han trobat uns 13 grams de cocaïna, 62 paperines preparades amb aquesta droga i altres elements i substàncies per preparar-la i adulterar-la. En aquesta operació s'han detingut 5 persones de nacionalitat espanyola i veïns de la localitat, 3 homes i 2 dones entre els 25 i 61 anys. Entre els detinguts s'ha ordenat presó provisional per a una i llibertat amb càrrecs per a la resta. Pel que fa a Vilassar de Mar, s'ha trobat un domicili amb gairebé 200 plantes de marihuana. L'habitatge tenia dues habitacions dedicades a aquesta activitat, amb làmpades de llum d'alta potència, aparells d'aire condicionat, làmpades incandescents i balances de precisió, entre d'altres. Aquí es va localitzar també una arma tipus revòlver que va resultar simulada. En aquest cas, s'ha detingut un home de 22 anys de nacionalitat espanyola i veí del poble del Maresme per un delicte contra la salut pública. El detingut, que ja acumulava diversos antecedents per fets relacionats, està en llibertat amb càrrecs.
Aquest dijous, a les 12 del migdia, s'obrirà el tercer sobre per saber quina empresa s'encarregarà de la substitució de l'enllumenat públic de Tiana, una obra que es pretén fer per acabar amb un sistema obsolet i augmentar així l'eficiència energètica i estalviar fins a 500.000 kWh l'any. El projecte ja es va voler desenvolupar a l'anterior legislatura, però no està fins ara que s'ha convertit en una realitat. El regidor de Medi Ambient, Héctor González, ha afirmat que el fet que finalment es porti a terme és el començament d'una nova etapa pel municipi, una de més eficient. Escoltem-lo.
Demà, pensem que serà un gran dia per Tiana, demà per fi comença un nou cicle, demà per fi s'inicia el que són les tasques de substitució de totes les luminàries del poble i per fi comencem a estalviar de debò, perquè pensem que l'eficiència és una obligació, que els recursos de què disposem no són infinits i naturalment és una acció que s'havia de fer. Hem trigat molts anys, hem esperat moltíssim perquè es pugui dur a terme i bueno, per fi demà cap allà al migdia doncs, tindrem guanyador.
Ja fa uns mesos que l'actual equip de govern està treballant en aquesta matèria i el concurs públic compta actualment amb 4 empreses candidates que estan especialitzades en la gestió dels serveis elèctrics. Aquestes han superat les dues primeres fases, les clàusules administratives i la valoració tècnica dels recursos. Fins ara, però, les quatre companyies disposen d'una puntuació molt semblant i, segons Héctor González, la situació està molt renyida. Serà, doncs, l'oferta econòmica la que acabarà inclinant la balança en favor d'una o l'altra. L'empresa que s'acosti més al preu màxim que ha establert l'Ajuntament en base a una fórmula predeterminada i preestablerta serà la que tingui més punts i, en funció dels punts totals, es decidirà l'empresa guanyadora.
L'atleta tianenca Sílvia Cortés participa als Mundials d'Indoor de Budapest. Ens ho explica Sergi Quevedo.
La tianenca Sílvia Cortés marxa a Budapest als Mundials Indoor d'Atletisme de Veterans. La corredora tianenca marxa aquesta propera setmana per competir en tres proves dels Mundials, 60 metres, 200 metres i en els relleus, on té més opcions de medalla. La corredora tianenca ja és una experta en algunes competicions que ha participat, sobretot en campionats d'Espanya i de Catalunya. Sílvia Cortés està preparant les maletes per poder marxar a Budapest, on se celebren aquesta propera setmana els Mundials d'Atletisme Indoor de Veterans. La corredora tianenca és una experta en aquest tipus de proves. Comença a preparar el que serà el seu primer Mundial. Ho afronta amb ganes i amb la intenció de veure si treu alguna medalla. Ella mateixa ho explicava als micròfons de Ràdio Tiana.
Em fa molta il·lusió i amb una mica de respecte, perquè de fet vaig anar als europeus d'atletisme l'any passat i la veritat és que em va anar molt bé, millor del que m'esperava, perquè vaig guanyar en els 200 metres llis. Llavors això em dona molta esperança perquè ara que vaig als Mundials, que són els meus primers Mundials, doncs em pugui anar bé. Tot i així, les marques de que partim, doncs la veritat és que hi ha dues australianes, per exemple, que fan unes marques que jo no les he fet mai. Ho tinc algo més complicat que l'any que ha passat, però bueno, ho afronto amb ganes i pensant que igual puc fer alguna cosa.
Sílvia va participar als campionats d'Espanya fa unes setmanes i va guanyar còmodament la prova dels 60 metres i la dels 200 metres, aconseguint així el títol de campiona d'Espanya a la seva categoria. Amb 60 bones sensacions va fer la marca de la temporada, 8:58 i els 200. En aquests mundials també participarà en els relleus. Ella mateixa explicava per què d'aquesta participació en aquest esdeveniment que aquest any se celebra a Budapest, Hongria.
Bueno, tot comença de que fa 5 anys vaig començar així d'atletisme més de competició, vaig començar en l'Alta Catalunya, després de Catalunya a Espanya, d'Espanya vaig passar a Europa, que vaig anar-hi l'any passat, i aleshores ja, quan, com que aquest any es feien, aquí normalment els mundials es fan un any a la zona més Amèrica i un altre any es fan per aquí a Europa, i llavors aprofitar aquest any ho feien aquí a Hongria, doncs vaig decidir, i tenia bones marques a la meva categoria, vaig decidir pues, fer un cop de cap, agafar-me uns dies de vacances i anar-me'n a competir.
Fa pocs dies es van celebrar els europeus de pista coberta i les esportistes estatals van sortir molt mal parats. Només Ruth Beitia va aconseguir una única medalla de bronze. Segons la tianenca, Sílvia Cortés, tenen participants amb moltes més opcions de medalla que no pas la delegació espanyola dels europeus.
Jo crec que sí, tenim algunes persones a nivell del que seria l'estat espanyol que tenen bones marques i possibilitats de fer medalla en diferents disciplines. Llavors, en aquest sentit, crec que tenim més gent de la que tindríem amb el que és l'absolut, com a resultats i medalles. De totes maneres, cada any és diferent. I a més, amb els, per exemple, jo cada any mantenir la mateixa marca que l'any anterior és un guany, ja, perquè com més gran et fas, normalment la marca costa mantenir la mateixa marca.
La competició començarà el proper dia 25 i s'acabarà el dia 30, per tant, tota la propera setmana, i espera poder comptar amb molt bones marques que la facin aconseguir medalles en aquests Mundials de Veterans en pista coberta que es fan a Budapest, Hongria.
Avui acabem l'informatiu amb una entrevista esportiva. El nostre company d'esport, Sergi Quevedo, parlarà amb el coordinador del bàsquet, Tiana Josep Maria Guzmán, per valorar la temporada dels diferents equips d'aquest club.
Així és, Marta. Volem parlar amb el que és el coordinador del bàsquet, Tiana, per saber quina és la seva opinió sobre com ha anat la temporada, tant a nivell del primer equip com a nivell de la resta de la temporada. I per això saludem a Josep Maria Guzmán. Josep Maria, què tal, com estàs?
Hola.
Parlem amb el coordinador del bàsquet Tiana per parlar d'una mica d'aquesta temporada. Gus, una temporada una mica de contrastos, suposo, no?
Sí, amb els diferents equips que tenim, però, bueno, com el primer equip que tinguem, que tenim així a... com a model, que és el primer catalana, doncs, bueno, no va el bé que voldríem, amb les expectatives que vam fer amb la creació d'aquest equip i amb jugadors nous. I bueno, crec que la primera volta no podem estar contents de la primera volta i a veure aquesta segona volta si aconseguim, doncs, bueno, les victòries que necessitem per estar tranquils i per almenys mantenir la categoria.
Sens dubte. Parlem d'aquest primer equip perquè moltes cares noves, molts noms nous, però que no acaba d'arrencar gos i que la salvació és lluny i cada cop queden menys jornades, no?
Sí, La veritat és que ha sigut una primera volta una mica estranya. Jo crec que també un equip nou amb bastants jugadors necessites un cert temps de que tots els jugadors estiguin fent pinya i fent un equip, però també he de sumar la mala sort que hem tingut amb alguns partits que hem perdut com 4 o 5 partits per una diferència de menys de 3 punts, que es podien haver guanyat com es podien haver perdut, no? però segurament si l'equip estigués amb una millor dinàmica, aquests partits no s'haguessin perdut, no? Per això jo crec que aquesta segona volta els jugadors ja es coneixen, ja se saben cadascú doncs una mica els rols que té qualsevol jugador dintre del camp i fora del camp. I bueno, esperem que una segona volta sigui bastant molt millor que la primera volta.
Uh-huh. A més, Gus, aquesta primera volta hi ha hagut una dada gairebé que ha sigut un lastre molt important a la primer equip, que és que no s'ha guanyat cap partit a fora. Això és un problema molt... A veure, per entendre'ns, un problema greu perquè és mitja lliga que no guanyes absolutament res del que portem, no?
Sí, sí. A veure, l'important en aquests equips, com el nostre, que no som un equip d'intentar pujar, sobretot els partits que hem de treure són els de casa. Aquests són, jo crec, els més importants. I sempre et pots treure algun partit fora. Sempre et dona aquest plus que potser perds una setmana a casa i com has guanyat un o dos a fora, doncs et deixa respirar una mica, no? El problema és que a casa doncs hem perdut també alguns partits que hauríem de guanyar, però com no hem guanyat a fora, doncs no podem estar molt tranquils, no? I aquest és el problema que tenim ara mateix, no? Que no hem fet la feina, diguéssim, tots els partits de casa i a fora no hem fet res.
Uh-huh. Parla'm de la resta d'equips, Gus, perquè sé que una mica, amb perdó de l'expressió, a l'equip insígnia, que seria el primer equip, és el que va malament, però la resta està molt bé.
Sí, sí, tenim a l'equip de tercera, que aquest també doncs, està una mica... aquest sí que ha hagut un problema perquè són molts jugadors nous i aquest és com un equip nou que hem fet i ha costat arrencar, però bueno, la setmana passada ja van tenir unes bones sensacions. L'entrenador, que és jo el que volia que passés en el club, que fos un entrenador de casa, que si pogués ser un jugador doncs encara millor, i l'entrenador és el Seriol que vulguis o no, donar un cop de mà amb tot el que són jugades que quasi sempre són les mateixes que el primer equip, no? Pues tenim el sub-25 masculí, tenim el sub-21 preferent masculí, que per mi està fent una gran temporada, un gran treball del senyor Costa, un equip que té molts jugadors que estan jugant al sènior de primera i que a més que estan jugant minuts importants. El cas de l'Adrià, que està jugant molts minuts importants, fins i tot aportant molts punts a l'equip, no? Per mi també està després el sub-21B, que aquest equip doncs, bueno, està en una lliga que no és molt coneguda, però bueno, la setmana passada van tenir un problema que no van estar 3 o 4 jugadors indisposats per venir al camp i van fer l'esforç per jugar el partit d'aquest cap de setmana i amb tota la honra doncs, van intentar lluitar. Després tenim el nostre júnior masculí, que per mi també és un equip bastant important pel nostre club, perquè és on d'aquí podem treure els jugadors per enfocar, per ser jugadors, ja diguéssim, sèniors, i són un equip doncs, que bueno, són 10-11 jugadors que són molt treballadors i la feina que està fent el Marc Illescas és molt bona, no? Després tenim el júnior femení, entrenat per Oriol Prats, que per mi està fent, per mi ha sigut la sorpresa del club. Està fent una gran temporada. Jo conec l'Oriol i les nenes de fa molts anys, ja que no estava al club, però sabia el treball que estaven fent. Aquest equip ha fet una evolució que jo crec que és espectacular. Estan a un nivell molt bo, ja sigui en atac i en defensa, i es demostra doncs, bueno, la classificació, que estem 7 dins de la classificació, però sobretot que el que volem nosaltres és que les sensacions que té l'equip i que em transmeteix a l'Oriol són molt bones, no? I per últim, doncs, bueno, tenim la perla del club, que és el mini mixte que tenim, que vam començar, doncs, bueno, la Lliga vam començar, jo crec que en el grup, que no ens tocava de nivell, i aquesta segona volta estem al nivell que ens pertoca, que és al nivell D, que jo crec que aquí sí que estem demostrant que aquest equip, amb ganes de treballar i il·lusió, doncs, estan guanyant partits, però sobretot que el que li transmetem als nens està bé guanyar, però bueno, el que volem és que els nens disfrutin, aprenguin a jugar a bàsquet i que aprenguin també els valors que estan relacionats amb el bàsquet i fora del bàsquet. No? I jo crec que aquí és un treball que està fent molt bé en Roger, que és un jugador nostre del júnior masculí, i és una feina que volem transmetre, perquè aquests jugadors són els que al final són el futur del club i de Tiana.
A més, Gus, és important la feina de baix, i més començant pel mini, perquè hi ha una mica de forat en aquí, sí. Però clar, s'ha de tapar d'alguna manera, i potser començant pel mini i mica en mica, no?
Sí, a veure, la meva idea, que vaig entrar al juny de l'any passat, era que el primer any era saber una mica com està el club, saber quines coses es fan bé i quines coses no es feien bé. I, bueno, ha sigut un any bastant dur en el sentit d'un treball fosc, en reunions amb l'Ajuntament, per intentar millorar relacions i diferents coses. D'aquí donar moltes gràcies a l'Ajuntament perquè ens està ajudant un muntó en aquest sentit. Ens han donat eines de treball que són molt útils. I en aquest sentit estic treballant amb tot el tema de la temporada que ve, i un dels punts més importants que jo veig, i per el que jo entenc el bàsquet i com a club, és que tenim que fomentar molt més el que és la base. No? I jo crec que un punt negre que tenia aquest club era que havia un forat, com has dit tu, des de la categoria mini, no passaven fins a júnior. No? A les categories preinfantils, cadets i les juniors de primer any, doncs, bueno, jo crec que és un treball que tenim que fer. D'aquí puc dir que estem treballant a tope, ja portem ja 2 mesos parlant amb l'Ajuntament per tenir diferents propostes i projectes esportius per l'any que ve. I bueno, estem tenint reunions amb l'Ajuntament i diferents entitats d'aquí de Tiana i el que voldríem és això, no? Que tots, entre tots, ens ajudéssim i que féssim un club bastant important i que no jugadors o nens que van aquí al col·legi o a l'institut marxessin fora de Tiana, no? Que el que volem és això, no? Que sàpiguen que hi ha un club de bàsquet que es fan bé les coses, que es vol treballar i que hi ha una il·lusió molt gran de les persones que hi treballem, no?
Uh-huh. A més, Gus, en aquest aspecte teniu un avantatge i un desavantatge. L'avantatge és que teniu un punt d'atracció molt fort, com és Badalona, en món del bàsquet, uh-huh. I el desavantatge sí. És el mateix punt, és a dir, que Badalona és un punt d'atracció molt fort i que segurament si hi ha un jugador que despunta aquí al Tiana, ràpidament pot aparèixer qualsevol equip de Badalona i endur-se'l, no?
Sí, és això, no? Badalona és positiu o negatiu, no? Badalona, per lo que és i lo que és en el món del bàsquet... És molt, molt difícil si un jugador es té que decidir, doncs, aquí no podem lluitar, no? Podem dir que ells ja estan en una altra lliga, no? En aquest sentit. Però nosaltres també tenim que saber on estem i on volem anar, no? Jo crec que aquí els últims anys doncs, sabíem on estàvem, però no sabíem on volíem anar, no? Jo crec que aquest any ha sigut molt important per saber i sentar les bases per la temporada que ve, i saber on volem anar, no? I és el que he dit abans, no? Que gràcies a l'Ajuntament i amb les diferents reunions que hem tingut estem preparant un projecte esportiu, jo crec que molt bonic, i sobretot que sigui de casa, no? Que sigui de Tiana i que tots de Tiana pues, es sentin reflexats en aquest projecte, no?
Creus que podrem omplir algun dels buits que tenim, Gus, de cara a l'any que ve?
Aquest és el treball del coordinador, no? Jo estic tenint diferents reunions. Vaig tenir una reunió amb l'AMPA, del que és les extraescolars de Lola Anglada i del Tiziana, i vam tenir un primer contacte i jo crec que puc dir que és bastant positiu. Creiem que tenim que tancar uns diferents punts, però bueno, és una feina que em toca a mi fer ara, que jo crec que ara és el moment de preparar per la temporada que ve, per no tenir que córrer a final de temporada. I la idea és aquesta, no? La meva idea és intentar potenciar el que és la base del Club Bàsquet Tiana I sobretot la meva idea més important és aconseguir dos preinfantils. Aconseguir dos preinfantils que serien la base important d'aquest club i de Tiana, i mimar-los i que estiguin amb nosaltres molts anys i que creixin amb nosaltres com a jugadors, però sobretot com a persones.
Doncs esperem que així sigui, Josep Maria Guzmán. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Adéu.
Vinga, que vagi bé.
Tiana celebrarà per primera vegada el Dia Mundial del Circ. La localitat té un vincle històric important amb aquest art. S'ha sumat a la iniciativa que fa dos anys ha començat a Catalunya. Desapareixen les setrilleres reutilitzables dels restaurants de Tiana. És conseqüència de la nova normativa aprovada pel Consell de Ministres. Entre els hotelers del municipi hi ha diversitat d'opinions. L'atleta tianenca Sílvia Cortés participa als Mundials d'Indoor de Budapest. La veterana participarà a la prova de 60, de 200 metres i a la cursa de relleus.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.